Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Batida, primera aturada parcial a escoles i instituts convocada pels sindicats de mestres. Una nova tanda de protestes que ha anat de 8 a 10 del matí amb talls de vies arreu del territori i piquets per reclamar que reverteixin les retallades i també per demanar la dimissió del conseller Josep González Cambray. També hi haurà aturades els dies 25 de maig i el 2 i 9 de juny. El Tribunal d'Apel·lació de Gant a Bèlgica ha decidit aquest dimarts no extradir a Espanya el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, àlies Valtònic. La justícia belga denega per segon cop entregar-lo després que s'ordenés la repetició del judici en el qual la justícia espanyola reclamava que se li entregués el raper mallorquí per un delicte d'injúries a la corona. Aquest cop la fiscalia demanava si les acusacions contra Valtònic trobarien algun tipus d'encaix en delictes contra l'honor que sí estan recollits al Codi Penal de Bèlgica. La sentència es pot recórrer. Investigació en marxa a Ferrocarrils de la Generalitat per determinar les causes de l'accident entre un tren de mercaderies i un de passatger que ha deixat un maquinista mort i 9 hospitalitzats a Sant Boi de Llobregat. L'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, ha fet una valoració de la reunió que ha mantingut amb el municipi, amb el Ministeri. En aquesta trobada, els màxims responsables de la línia del tren han assegurat que no tenen intenció a curt termini de modificar la infraestructura de vies. Ara Navarro demana que es faci un nou transport que passi per l'àrea metropolitana. Ràdio Premià de Mar, Marc Rodríguez.
D'entrada, diu Rafa Navarro, que els representants de l'Estat no van voler encetar el debat sobre un possible trasllat de la línia cap a l'interior perquè suposa un cost multimilionari.
La possibilitat de moure la línia de Rodalies, la R1, que com sabem tots s'havia estudiat fins i tot un projecte ja fa molts anys de poder traspassar aquesta línia cap a l'interior. Ens argumenta i ens justifica que és un projecte multimilionari i utilitzo les seves paraules textuals.
Els representants municipals van mostrar les seves inquietuds i van arrencar les promeses per aplicar mesures que, a curt termini, el bon funcionament de la línia R1. Diu Navarro que el que caldria de cara al futur seria el soterrament de la línia i convertir el servei de Rodalies en un autèntic transport metropolità.
Un estudi determina que la producció de bolets dels boscos més alts del Pirineu serà la més afectada pel canvi climàtic, mentre que d'algunes espècies se'n reduirà la productivitat, d'altres es preveu que augmentin. Solsona FM, Roser Clotet.
La recerca del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, amb seu a Solsona, a la Universitat de Lleida i el CREAF, estima que la producció de bolets baixarà fins a més de 60 quilos per hectàrea el 2100 en el pitjor escenari. Malgrat això, no totes les espècies de bolets tindrien el mateix comportament. D'una banda, els fongs sapròfits, que s'alimenten dels residus d'altres organismes, com el xampinyó o la múrcula, augmentarien la producció. De l'altra, els fongs micorrízics, que mantenen una simbiosi amb les arrels de determinats arbres i són de gran interès gastronòmic, com el rovelló, el cep o el rossinyol, la veurien reduir. Posa de relleu un dels investigadors de l'estudi, Sergio de Miguel.
Fongs sapròfits tenen més capacitat de reaccionar a esdeveniments de pluja molt puntuals, mentre que els fongs micorrízics, en principi, es veuen més afavorits per pluges una mica més repartides.
Aquest és el primer estudi a gran escala a Catalunya sobre l'impacte del canvi climàtic en els bolets.
I pel que fa al temps, dia de sol radiant arreu del país, només durant el matí al litoral hi apareixeran alguns núvols baixos que s'acabaran aixecant. La calor collarà de nou amb valors màxims que arribaran a ponent entre els 34 i els 35 graus.
Notícies en xarxa. És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Truquem al Pizza Pazza?
Vols dir? No t'agradaria més sortir a sopar fora?
Va, truquem-hi. 972-77-03-27.
Pizza Pazza, un esclat de colors a les amanides, de sabors a les pizzas cuites al forn de llenya, de cares felices amb la pasta fresca i de panxes satisfetes amb arrossos i fideuàs.
I ara, per cada pizza per emportar que encarreguis, et regalem un refresc.
I el cap de setmana, servei a domicili.
Pizza Pazza, a l'Avinguda Riell 72 de l'Escala. 972-77-03-27.
Tradicionarius, punt i seguit. Tot el folk ben a prop.
A Ràdio L'Escala, cada divendres a les 3 hores de la tarda i dissabte a les 4 de la tarda.
A la ronda de l'Olla de l'Escala, pizzeria, restaurant El Volantí, al davant del mar, al Port d'en Perris. Veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la costa i també les pizzas fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. Espai idoni per a celebracions familiars i amb amics. El Volantí, amb terrassa davant del mar a la ronda de l'Olla de l'Escala. Reserveu taula al volantí.cat o als telèfons 972-77-51-91 o al 669-24-54-12. El Volantí. Volem ser part dels teus millors moments.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia a l'Escala. Benvinguts, escalencs i escalenques que ens esteu escoltant i també visitants, que ja comencem a veure que hi ha bastant moviment per l'Escala des d'aquest primer cap de setmana de bon temps que hem tingut i que, doncs, ja veiem això, que ja tenim turistes que s'estan quedant per aquí. Dia mundial avui de les telecomunicacions i la societat de la informació. També és el Dia Mundial de l'Internet i el Dia Mundial del Reciclatge i, precisament, tots hauríem de contribuir i reciclar de la millor manera possible, perquè ja sabeu que estem immersos en ple canvi climàtic, que l'augment de les temperatures va a l'alça, l'augment del nivell del mar va a l'alça, i que això en pocs anys vista pot tenir conseqüent qualsevol granet de sorra que puguem aportar individualment a contribuir a que aquest món, doncs, no estigui gastant tant recursos, doncs és algo que podem fer i que està a les nostres mans. Us recordo també que tenim concurs en marxa. Demà a 14:45 sortejarem el 10, com sempre, cortesia de l'anxova milionària. En Paco Torres, ja sabeu que entra a l'estudi i ens diu qui és el guanyador o guanyadora. Per tant, participeu. I també tenim en marxa el concurs del Pizza Pazza. Si us voleu emportar a casa una deliciosa pizza, també 972-77-1000 o a través d'Instagram, a través d'aquesta aplicació de Ràdio L'Escala, aquesta xarxa social, també tenim el concurs en marxa. I avui tenim un programa molt complet per endavant. Els dimarts ja sabeu que ens agrada anar cap al camp per veure en Pere Puigverd, per parlar sobretot amb en Pere Puigverd, que és un gran expert en fruites, verdures i en tot el que té a veure amb el món de l'agricultura. I avui diu que ens vol parlar de nespres. Us agraden les nespres? Doncs avui en coneixerem tots els detalls. També parlarem de l'operació biquini i el que comporta, no? A vegades és un moment a l'any amb un punt de trauma, no? Allò d'anar a comprar el biquini nou, el banyador nou, exposar-te davant d'altres persones, ens tornem bojos 2 mesos abans, deixant de menjar i aquestes coses. Com s'ha d'afrontar aquesta operació biquini? Doncs en parlarem amb la Naila Martínez. I a la segona hora serà moment de parlar de salut. I avui ens visitarà la Rosa Cantó. Ja sabeu que és infermera, acupuntora i també moderadora. I precisament avui parlarem de moderar conflictes. Bé, de mediar, perdó, de mediar conflictes. Aquesta és la paraula adequada. Ella és mediadora també i entrarem, doncs, a parlar tant de mediació familiar com de mediació laboral com de mediació humanista. I acabarem amb les històries de la ràdio i amb en Paco Torres. Tot això amenitzat amb la música del Mundo Sonoro, amb la columna política, que com que és dimarts, avui ens toca columna política. Tot això fins al punt horari de 1:00 PM, quan donarem pas a l'informatiu seguit de la plaça política a 1:45. Jo sóc la Cristina Cantal i tinc moltíssimes ganes de compartir aquest matí assolellat amb tots vosaltres. Assolellat, però amb alguns, així, unes boirines, sobre mar, les heu vist o no? En Sergi Corral i Anson anunciava ahir, i ara volem indagar una mica més en aquesta meteorologia que ens espera tant per avui com per demà. Per tant, comencem la nostra secció del temps. ara ja comencem a veure pantalons curts, xancletes, gent a l'aigua, i no m'estranya perquè ara mateix, que són les 11 i 10 minuts del matí, estem a 20,2 graus, això a l'interior, és el que ens marca l'estació meteorològica ubicada a la closa d'en Llop, amb un 81% d'humitat, una humitat que també ha anat a l'alça aquests darrers dies. Arran de mar, un punt més fresquets, amb aquests 18,4 graus que ens marca ara mateix l'estació meteorològica ubicada al Club Nàutic l'Escala. Però ben bé, què passarà avui, què passarà demà? Es manté aquesta situació a l'alça? Doncs sí, i anirà a més. Mireu, el titular d'en Sergi Corral en el seu blog El Temps a l'Escala avui ens diu que es manté la situació del cel clar i altre cop calor en augment, i avui però que es poden presentar aquests bancs de boira cap a mar, uns bancs de boira que ja els estem veient ara mateix, si mireu per la finestra, i teniu la sort de veure el mar des de la finestra. Concretament, avui, dimarts 17 de maig, tindrem unes màximes d'entre 26 i 28 graus i unes mínimes entre 15 i 17 graus. Hem tingut aquest cel variable a la matinada i matí amb aquesta aparició de boires litorals. La possibilitat de boires es mantindrà ben bé fins al migdia i a la tarda ja desapareixeran del tot, amb un ambient altre cop calorós a la tarda. I pel que fa al vent, ens hem llevat aquesta matinada amb el vent ben calmat i amb gregal fluixar. A partir del matí a migdia tindrem marinada de xaloc, que a la tarda girarà a migjorn i garbí de força 2-4, amb un estat de la mar arrissada tot el dia, i aquests 16,4 graus, que és la temperatura que tenim ara mateix al mar. Per tant, una temperatura, com ja us dèiem ahir, que comença a anar a l'alça. Aquestes calmes i aquesta calor estan ajudant també en aquesta temperatura global del mar, que ja comença a fer olor de primavera cap estiu. I demà dimecres, meitat de setmana, 18 de maig, mireu, màximes entre 30 i 32 graus. El que deia dels pantalons curts, òbviament, serà necessari. Les mínimes es mantindran entre 15 i 17 graus. Demà tindrem un cel serè tot el dia, amb possibilitat d'aparició de bancs de boira al litoral, però amb un ambient molt càlid, sobretot a la tarda. I el vent també estarà calmat a la matinada de demà, amb gregal fluix al matí. A migdia tindrem marinada de xaloc, que a la tarda girarà a migjorn i garbí de força 2-4, amb una mar que es mantindrà arrissada tot el dia. Doncs bé, aquesta és la previsió meteorològica tant per avui com per demà. Ja ho veieu, pocs canvis, més enllà de que la temperatura, com ens deia ja en Sergi Corral en el seu titular, no para d'augmentar. Veurem a veure si acabarem la setmana així o si hi haurà un gir. De moment, nosaltres ara ens disposem a fer el nostre resum de premsa. A falta de 2 minutets per un quart de 12 del migdia, moment de fer repàs als nostres diaris digitals. Comencem per temes més nacionals, i diu a través de VilaWeb que el tribunal belga reafirma que Valtònyc no pot ser extradit a l'estat espanyol. Tribunal d'apel·lació de Gant tomba l'euroordre, tot i que la fiscalia encara pot presentar un recurs davant del tribunal de cassació. Hi ha una entrevista a l'exbatlle de Barcelona sobre les primàries de Junts i la ciutat. Xavier Trias destaca aquesta frase, que Àngel Chacón entrés dins Junts seria intel·ligent. I un altre titular, ofensiva contrarrellotge per aturar la imposició imminent de més castellà a les escoles. El govern, sindicats i entitats en defensa de la llengua presenten avui recursos contra l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'executar la sentència a instància d'una entitat espanyolista. També hi ha una altra entrevista a VilaWeb al doctor en biologia, professor investigador, que ha publicat El cervell de l'adolescent, David Bueno, on destaquen aquesta frase: el caos en l'habitació d'un adolescent és un reflex del que passa al seu cervell. I altres titulars: la publicitat de la Generalitat manté la desproporció en favor del grup Godó, l'Ara i el Nacional. També diu: resol el misteri de qui era la noia que va aparèixer penjada per bou l'any 1990, i que la fiscalia polonesa demana d'allargar la presó preventiva del periodista Pablo González. El periodista basc, que s'enfronta a una acusació d'espionatge, va ser detingut fa gairebé 80 dies quan informava sobre l'èxode de refugiats ucraïnesos. Fem el salt al nacional.cat. També diu: nova victòria per a Valtònyc. La justícia belga rebutja l'extradició a Espanya. Puigdemont, per la seva banda, celebra la victòria col·lectiva de Valtònic a Bèlgica. I Junts comunica al Parlament que retira el suport a la reforma de la llei del català. El síndic demana als partits que tornin al consens pel català i Esquerra Republicana exigeix a Junts respecte i lleialtat per avançar en la llei del català al Parlament. I ho escoltàvem a l'informatiu, ben al butlletí, abans de començar el més calent a l'Aigüera, talls de carreteres i accessos de Barcelona en la jornada de la vaga a l'educació. Saltem ja a Nació Digital i diu que Esquerra Republicana treballa una esmena flotador per salvar el consens pel català al Parlament. Junts considera irreversible la seva sortida de l'acord que inclou PSC i Comuns i situa la partida en un decret llei del govern. També diu que el Parlament porta el CatalanGate als tribunals. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya jutjarà Torrent, Costa, Camp de Pedrós i Delgado els dies 12, 13 i 15 de juliol per desobediència. I investiguen les causes del xoc de trens mortal a Sant Boi de Llobregat. Passatgers accidentats a Sant Boi, el tren ha frenat i hem sortit disparats cap als seients de davant, és la frase que destaquen. I els sindicats educatius tallen la Gran Via i la Ronda Litoral. És un altre, òbviament, dels temes del dia, com us dèiem. I Eurovisió, la teràpia dels intel·lectuals. Escàndol per irregularitats en els vots d'Eurovisió. Chanel podria ser segona. Algerió.cat, ja parlant de comarques gironines, diu presó provisional per l'home que va cremar casa seva amb els pares dins a Sant Antoni. Està acusat de danys, lesions i amenaces. I professors del Sobrequés de Girona tallen el carrer i munten una aula en la primera jornada de vaga parcial. La veritat és que val la pena entrar al Gerió Digital i veure aquesta fotografia. Realment podeu veure doncs, tot el professorat amb les típiques taules no? Verdes i marrones de les escoles. Ells doncs, estiguessin fent una classe amb una pancarta al fons, doncs ben bé, just al mig del carrer. I altres titulars. Crims de TV3 identifica l'adolescent trobada morta per bou el 1990. També Josep Vilaplana, proclamat president del Col·legi de Metges de Girona. No es va presentar cap candidatura alternativa a la seva. I tres titulars més. Sala prova reservar 6 milions d'euros per comprar la Gasol. Només hi va votar a favor l'equip de govern. També jutgen una veïna de Santa Coloma de Farners per vendre més de 130 vols d'avió inexistents. L'acusada comptava amb les víctimes pel boca a orella i es va embutxacar fins a 242.500 euros. I Guanyem Girona proposa un temps de flors amb concerts i activitats als barris. Demanen que les instal·lacions no facin servir flors importades d'Equador o dels Països Baixos. Diari de Girona també fa ressò d'aquesta identificació de la noia de Portbou, també de la vaga d'educació i d'aquests professors del Sobrequés que tallen al carrer i doncs també el titular que ja us anunciàvem que han enviat a presó l'acusat de calar foc a la casa familiar de Sant Antoni. Mira, en parlàvem la setmana passada de dolor menstrual amb l'Elisabet Surià i aquesta nova llei, però aquí tenim un titular. Només 6 treballadores de l'Ajuntament de Girona sol·liciten el permís menstrual al llarg de 2022. I també detecten un increment dels casos de violència sexual en menors a Girona. El Trueta ha posat en marxa una unitat específica que ha tractat 50 casos des de l'octubre. I Insaciables és el titular amb el que obre avui l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimarts 17 de maig i afegeix un jutjat investiga 30 persones per les protestes contra la sentència de l'1 d'octubre. També diu que s'han pentinat xarxes socials buscant relacionar Anonymous i Tsunami i que Roger Torrent i la mesa del Parlament aniran a judici del 12 al 15 de juliol. També fa ressò d'aquest descarrilament mortal a Sant Boi i ens diu que es reactiva també el projecte de la gossera comarcal de l'Alt Empordà, que Salt aprova un crèdit per a la possible compra de la Gasol i que hi ha aquesta unitat per tractar les agressions sexuals de menors. com que és dimarts, és dia també de la nostra, bé, la nostra premsa comarcal, eh? Aquest setmanari de l'Alt Empordà, que avui ens diu que paralada a l'elit de l'enoturisme. Els representants del territori consideren que serà un gran revulsiu per a l'Empordà. Hi ha altres titulars en aquesta portada. Figueres eliminarà els contenidors de brossa soterrats. Els equipaments estan obsolets i generen problemes. També diu decepció a l'Escala per la nova negativa als cicles formatius. És l'únic municipi de la comarca de més de 10.000 habitants que no en té cap. I quatre pobles units per a divulgar el seu territori. La iniciativa l'han promogut Pau, Palau-Saverdera, Vilajuïga i Pedret i Marzà. I diu de Roses a Tunísia, un ral·li solidari per als infants i també que el Barça motiva les joves esportistes. I l'Hora Nova, per la seva banda, ens obre amb aquest titular, Carnaval de Primavera. Eh? Tots aquests carnavals que s'havien aplaçat ara aniran prenent lloc. Eh? En el cas de l'Escala serà l'11 i 12 de juny, aquell cap de setmana, el dissabte a la nit. I diu Carnestolta, Rauxa i Caló, Castelló d'Empúries i Llançà celebren un carnaval fora de temporada amb una gran participació. Eh? En el seu cas, doncs, ja ho han celebrat i per això doncs, l'Hora Nova en fa ressò en aquesta portada. Passen 6 minutets d'un quart de 12 del migdia, moment ara sí de la columna política. En aquest cas hi hem fet un repàs bastant extens de la premsa del dia. Ja heu vist que hi ha molts temes que s'estan repetint, òbviament doncs, són els temes destacats de la jornada, però avui aquesta columna política que ens arriba directament des del grup En Comú l'Escala i amb la veu de Maria Sastre. Escoltem què ens han de dir.
La columna d'opinió.
L'abril de 2022 hi havia 355 persones de l'Escala a l'atur, segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Dins d'aquest grup de persones, el gruix més elevat són aquelles que més enllà dels estudis obligatoris, ara en diríem l'ESO, no tenen cap altra formació. Si observes dades des de la perspectiva de quins són els grups professionals o d'ocupació que més afectats estan per la falta de feina, el grup més elevat de persones aturades la formen aquelles que es dediquen al sector de la restauració i vendes amb 117 persones, seguides per un grup de 94 persones que tenen una ocupació elemental, és a dir, que no tenen una professió definida. Una simple anàlisi d'aquesta radiografia fa notar la necessitat de donar continuïtat a la formació dels nostres joves després d'acabar l'educació secundària obligatòria, per garantir un futur amb perspectives que possibiliti a les persones tenir una qualificació professional. Paral·lelament, que defugi d'un sector de per si saturat i excessivament estacional, el de la restauració i la venda. La solució passa per més formació i en famílies professionals que estiguin a l'alçada. Vist en perspectiva històrica, és estrany que un centre que va néixer l'any 78-79 com a secció de formació professional de l'IES Narcís Monturiol de Figueres es trobi ara que no pot oferir formació postobligatòria professional. Històricament, l'Escala no ha encertat des del punt de vista de la planificació educativa i formativa, segurament per una manca de visió estratègica. Des de fa pocs anys, aquesta manca de política i visió s'ha intentat corregir sol·licitant poder ofertar cicles de grau mitjà. És cert que se n'havien ofertat un d'administració i gestió, que va ser cancel·lat, i s'ha sol·licitat un de serveis de restauració i un altre de sistemes microinformàtics i xarxes, aquest últim recentment rebutjat. Corregir ara la mancança d'aquests itineraris formatius és molt difícil perquè xoca amb la política del Departament de centralitzar aquestes formacions en les capitals comarcals, com en el seu moment van centralitzar els estudis de l'ESO en poblacions mitjanament grans per una qüestió estrictament econòmica. Davant aquesta realitat, quines alternatives hi ha? La primera, vetllar per ofertar itineraris per a aquests sectors més vulnerables des de la perspectiva sociocultural i educativa. Això passa per incrementar les ofertes del PFI i PTT, que ja actualment es dona, i també ofertar cicles formatius de grau bàsic que permeten la professionalització de joves en sectors laborals a l'alça. L'Ajuntament de l'Escala ha de tenir una política de transport pactada amb el Consell Comarcal per facilitar una millor xarxa de transport públic i no conformar-se en oferir 200 euros de transport per jove que està cursant postobligatoris que no financia més d'un mes del curs escolar.
Doncs aquestes són les paraules d'En Comú, l'Escala, en aquesta columna política. Obert ja el programa, ja hem fet aquest repàs inicial, anem a analitzar tot aquest contingut amb una mica de música i amb el gran Roger Mas des del disc Parnàs ens arriba una cançó que parla i canta molt a prop de casa, com és Les ruïnes d'Empúries.
Caminem vora mar per la sorra d'Empúries. Descalços quan l'horitzó despulla les barques, piròmens encenem la palla i la tendresa de la tarda tan clara. Si ens mirem descobreixes que el color dels meus ulls és un bosc per cremar, o potser és el pedradet d'una cisterna muda que sap en tot moment que quan ens mirem jo penso que tu no penses. Caminem vora mar per la sorra d'Empúries, descalços quan l'horitzó despulla les barques, piròmens encenem la palla i la tendresa de la tarda tan clara. Si ens mirem descobreixes que el color dels meus ulls és un bosc per cremar, o potser és el pedradet d'una cisterna muda que sap en tot moment que quan ens mirem jo penso que tu no penses.
Gran tema de Roger Mas, aquestes ruïnes d'Empúries. Nosaltres seguim endavant amb el programa. Ja sabeu que toca anar, com cada dimarts, cap al camp.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
Doncs tenim ganes de parlar de fruites i per això doncs visitem una setmana més amb Pere Puigverd. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
I vinga, avui anem a parlar de nespres.
Sí, de nespres i no nesples. Que nesples és una altra fruita molt desconeguda, que és una fruita d'hivern, que, bueno, que abans quan no hi havia res, només quedava, hi havia poquetes coses, i era una fruita molt rara que es diu nesples. Alguna gent gran segur que sap el que és. Però el que avui ens interessaria parlar és de la més coneguda, la fruita de temporada d'ara, que són els nesples.
Però has dit que era una fruita d'hivern.
No, el que, és que hi ha dues coses. Una és nesples i l'altra nespres.
Ah, val, amb L o amb R, val.
Sí, el nesples és una fruita molt rara que ve a l'hivern, que ve a la tardor, i es menja a l'hivern, que no n'hi ha perquè són esprosos, no és que sigui gaire bo, però mira, abans ho menjaven tot. I l'altre és el nespres, que és una fruita que ve ara aquí a l'Empordà, que ja fa pràcticament 3 setmanes que al sud de la península, la part d'Alicant, es cullen a tot drap, i bé, i és una fruita minoritària, però que hi ha gent que els hi agrada.
És la que també li diuen micaco?
Correcte.
Que sí? Sí, val.
Sí.
És més,
sí,
però, sí, per la zona Maresme, això, que sí? O més sí, o menys, sí, més centrada?
Sí, exacte. Sí, per la zona Maresme.
I la nespra, però, no és pas autòctona d'aquí, oi?
A veure, aquí n'hi ha hagut tota la vida. A moltíssims horts, fins i tot margineres, de marges, perquè això amb un pinyol que caigui a terra, si pot germinar bé, pot sortir ja l'arbre. Per tant, és a dir, que és de molt bon reproduir. Reproduir per pinyol i, per tant, és molt fàcil de que ho tinguem. Que passa que els que hi ha per aquí són molt bons, però el no haver de viure d'ells, és a dir, no haver de viure del cultiu, es deixen de la mà de Déu,
val.
I esclar, i fan el que sempre diguem, que fan masses fruites, i al fer-ne tantes, doncs queden petites i pràcticament unes boletes que són més petites que una nou, i esclar, quasi tot és pinyol, tot i que són gustos, no tenen molta polpa.
Per tant, és una fruita, diguéssim, que tampoc és molt valorada.
Home, sí, si és grossa, no, si és petita, no té valor comercial. No té valor comercial perquè quasi tot és pinyol. Però si és grossa i maca, i tant que és valorada. Caríssima va al mercat.
Val.
I cada vegada n'hi ha menys, per tant, sí. És valorada per la gent que li agraden les fruites amb un toc d'acidesa. La gent que els agrada la pinya, també els hi pot agradar el nespre, perquè té un toc d'àcid, té un dolç àcid, que hi ha gent que els hi encanta, això. Té algun inconvenient, no?, com un enorme pinyol, un pinyol molt gran a dintre, que són dos junts, i per tant això fa que sigui massa... És a dir, que el que tu compres hi ha molt de pinyol, per això resulta una fruita cara, no? Però hi ha gent que la valora i que és capaç de pagar el que val.
Quines característiques requereixen els nesprers per créixer bé?
Doncs no gaire res, Necessiten aigua, sí, perquè si no hi aportes aigua, i adob també, o matèria orgànica, important. Però si no hi aportes aigua, el que fa és que no creix gaire la fruit. I llavors no és que sigui una fruita de gaires malalties, n'hi ha molt poques, i per tant és fàcil de tenir, per això ha sigut un fruiter que la gent que no té gaires ganes de cuidar o d'ensofetar i vol tenir alguna fruita, doncs és una opció per plantar en un jardí. A part fa ombra, és un arbre que el ser de fruita de fulla perenne, com el taronger, doncs fa que sempre sigui verd i es fa bonic de veure.
Parlaves del sud, Això vol dir que també requereixen bastanta calor?
Sí, aguanta el fresc, aguanta, però creix més ràpid i es fan els fruits més grossos amb un clima mediterrani tropical, que com pot haver-hi la part d'Alicant és allà on tenia més, sud de València, però no, aquí també se'n fan de nespres, eh? El que passa que perquè tinguin una qualitat visual i qualitat òptima, perquè ja saps que la fruita entra molt per la vista.
I tant.
Doncs no, no és, és una fruita que no, no suporta gaire, gaire res les ventades. Perquè si fa vent, el que passa és que queda lletja. Tot i que és bon igual, però la pell queda, es rasca amb les fulles i queda plena de ratllades, i això ho desmereix bastant, que és el que passa aquí, el que té un esprer en el seu hort o en el seu jardí, doncs, com que és un país ventós, doncs no són gaire bonics. Tot i que si hi ha algú que els hagi cuidat una mica, pot arribar a acollir uns, uns nispros molt bons. I dic nispros perquè a l'Empordà es diu sí, molt nispro, nespre, però és la, la variant correcta en català, però nispros es diu bastant també aquí a l'Empordà.
I ara ja es comencen a collir o encara els hi falten uns dies?
Els d'aquí un dia són una mica verdets, però en el mercat n'hi ha de molt bons, ja fa uns dies que es van començar a collir i pràcticament ja han acabat de collir en el sud de la península.
Uh-huh. I n'importem d'altres llocs també cap aquí o no?
No, no, no. Aquesta és una de les fruites... A veure, n'he vist alguna vegada per Nadal com una tonteria, no? Allò, perquè hi ha importadors que intenten portar alguna cosa diferent, però no, no, és molt d'aquí i com que tampoc és una cosa que sigui molt majoritària, és a dir, se'n venen, però se'n venen els mateixos que es pot vendre de mangos, els mateixos que es pot vendre fora de temporada de raïm, perquè són, són unes fruites que en plena temporada es venen, però no pas amb desmesura, com pot ser un meló, pot ser una síndria, pot ser totes aquestes fruites que se'n venen tant de quilos.
I ens ajuda també a nivell intestinal, oi? És una bona
és
fruita,
bo.
Eh? Per a sí, nivell sí, diurètic, intestinal...
Sí, sí, tota la fruita, en general, tot és molt saludable. No perquè nosaltres en manguem, sinó que això ho sap tothom, que és molt i molt saludable. L'altra cosa és que hi hagi gent disposada a gastar-se el que poden valguer aquest any al nespres, com amb tota la fruita de pinyol que anirà cara. Per tot allò que parlàvem fa un parell de mesos, te'n recordes?
Sí, tant.
Que parlàvem de les gelades, parlàvem de tot això que havia afectat, i ara comencem a veure les conseqüències, no? Hi ha molt menys quantitat de fruita de pinyol, i una d'elles són els nespres. Per tant, en general, hi ha hagut una collita minsa de tot.
Per tant, serà any, com dèiem, d'aquesta fruita de pinyol, que en veritat és molt valorada, no?, molt esperada per tothom, sortirà cara
sí,
aquest any.
Sí, s'haurà de mesurar una mica més la quantitat que en compres i donar opció a la de sempre, que és la més barata, com poden ser les pomes, les peres, que també aquest any les peres també tenen el seu preu, però n'hi haurà de fruita en el seu moment. Potser no serà la més bonica, la que vagi més bé de preu, però hi haurà opció a comprar fruita que no sigui tan cara.
I la nespre té aplicació a la cuina, que a vegades sovint parlem, eh? Quan parlem de diverses fruites i verdures, l'aplicació que té en el món de l'hostaleria, en els restaurants, a mi me sona la marmelada de nespre, però no sé si té
sí,
aplicació en plats.
És omíbar i marmelada de nespres. A veure, pot ser coses. El que passa que és, com tot, no? És una marmelada minoritària, tot i que és molt i molt bona. Nosaltres venem nespres amb almíbar i són minoritaris, però la gent que els compra repeteix i repeteix, perquè és una fruita diferent de les altres fruites, i hi ha gent que els agrada les coses diferents i també té aquest toc àcid que agrada a molta gent.
Clar, és àcid, però alhora també té un sabor dolç, eh? És com una barreja,
sí,
no?
És alhora, sí, sí. Per això al principi ho he comparat amb la pinya, perquè la pinya, una pinya ben bona, té que ser àcida i té que ser dolça. Això és ideal, que sigui així. Doncs aquest també té un toc d'àcid i un toc de dolçor que a mi m'agrada molt, el nespre. I em menjo de tant en tant, però recordo que quan estudiava a Barcelona, a vegades per dinar, me comprava un quilo sencer i m'anava a un parc i me'l menjava allà i ja quedava tip.
Ja tenies el dinar fet, eh, Pere?
Sí, sí, exacte.
Avui arribarem a màximes de 28 graus, demà a 32. Aquesta calor bastant extrema a mitjans de maig, això afavorirà els cultius en general, Pere?
Sí, bueno, a veure, hi haurà de tot. Favorirà a que madurin molt de pressa, però hi ha un cultiu que està tocat de mort aquí a l'Empordà.
Quin és?
Que és la cirera, que ja que n'hi ha poca, i alhora se fa difícil d'aguantar la gran quantitat d'invasió que hi ha de mosques, i per tant hi ha molts pagesos de la part de Terrades i Llers que ja han deixat de collir cireres, perquè com que veníem d'un hivern molt humit, hi ha molta proliferació d'aquests insectes i fa que el cultiu l'afecti molt i no es puguin pràcticament collir cireres. Per tant, les cireres que menjarem aquest any, sí que n'hi haurà una part d'aquí, però molta part vindrà del sud de Catalunya i de l'Aragó, que són llocs que al fer encara més calor, l'afectarà més. Si aquí hagués fet, parlo de 15 dies, unes temperatures molt més extremes, aquesta mosca no li agrada i deixa de treballar, queda com a la targada, no suporta la calor seca. Però la calor humida que va fer, aquella temperatura de bonança, ha fet que sigui una infecció molt gran i hagi tocat. I per tant, sí que va haver la calor per fruites com el préssec, com la nectarina i aquests... i els albercocs també, però altres no. Si fa massa calor, la cirera aquí, com que va acompanyada de humitat, doncs queda afectada. Però bé, és el temps que toca, sempre dic jo, i ha de fer calor perquè tot maduri. Començaran a madurar moltes més les tomates d'hivernacle, per tant baixaran el preu. Em faran a via també de créixer tota classe d'hortalitzes que hem plantat, i per tant, sí, necessitem que faci calor. Tampoc estaria malament que cada 15 dies, 3 setmanes fes una regadeta, però això ja és molt demanar.
Mai plou el gust de tothom, Pere, això. Doncs moltes gràcies per posar-nos al dia de tot el que té a veure amb la nespra, que no és la nespra d'hivern, sinó la nespra ara de primavera-estiu, amb aquest toc àcid dolç que pot agradar més o menys, i un producte també molt bo i sa per tot el tema intestinal. Pere Puigbert, un plaer, com sempre, ens retrobem dimarts que ve, que vagi molt bé.
Doncs fins dimarts que ve a tots els oients de Ràdio L'Escala.
A la ronda de l'Olla de l'Escala, pizzeria, restaurant El Volantí, al davant del mar, al Port d'en Perris. Veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la costa i també les pizzas fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. Espai idoni per a celebracions familiars i amb amics. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'Olla de l'Escala. Reserveu taula al volantí.cat o als telèfons 972 77 51 91 o al 669 24 54 12. El Volantí, volem ser part dels teus millors moments.
Falten 2 minutets per 3:15 del migdia. Anem encara en la recta final d'aquesta primera hora del més calent a l'Aigüera, i avui us he dit que parlaríem d'Operació Bikini, aquest moment que per moltes persones és un moment trauma de l'any, no? Haver-se d'anar a comprar el bikini, el banyador, haver-se d'exposar, ja fa calor, et vols banyar, però et fa vergonya perquè aquells objectius de gener s'han quedat enrere, no els has complert, ha arribat el bon temps i no has aconseguit el que volies. L'Operació Bikini, com l'hem d'afrontar? Doncs ens ho explica amb tot detall l'especialista en nutrició, la Naila Martínez.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez.
Martínez, My Nutritionist. Benvinguda una setmana més. Contents que estiguis una altra vegada al programa. Com estàs? Com va tot plegat?
Doncs molt bé i m'encantava d'estar aquí cada setmana, ja ho saps, Siri.
Ho sé i ho rebem, aquesta energia que ens aporta sempre positiva. Avui parlarem de l'operació biquini, de com tenir un cos perfecte, no?, per anar a la platja aquest estiu o a la piscina. Què hem de fer?
Sí. Doncs assegurar-nos que tenim un cos i anar a la platja o a la piscina, i sí.
I ja està.
Ja hem acabat la secció d'avui.
Perquè un cos el tenim, no?, i això, i la platja i la piscina també la tindrem oberta, o sigui que ja està, anar-hi i punt, no?
Sí, a veure, aquesta frase fa molts anys que roda per les xarxes socials. De fet, jo cada any la comparteixo, no?, com tenir un cos perfecte per anar a la platja o a la piscina, i és, un, assegurar-te de tenir un cos, dos, d'anar a la platja o a la piscina. I això realment és molt bonic i ojalà, sigui tant de bo, totes les persones tinguéssim això molt interioritzat, però això que sembla molt fàcil no és tan fàcil amb el món en el que vivim. És a dir, té tot el sentit del món, no? Però podria dir que, per exemple, té tot el sentit del món per a mi, perquè jo no tinc cap mala relació amb el menjar, ni tinc cap mala relació, per sort, amb el meu cos, ni crec que visqui immersa a la cultura de la dieta, tot i que sí que estic rodejada d'estereotips. I també, doncs, dins d'aquest món de cultura de dieta, dins d'aquest món dels estereotips, podríem dir que el meu cos és un cos normal dins d'aquests estereotips. Per tant, tinc la sort de no patir o de no haver patit una mala relació amb el meu cos. Per tant, per mi dir això, no?, per mi dir que el millor o el cos perfecte per anar a la platja o a la piscina és tenir un cos i anar a la platja o a la piscina, doncs m'és fàcil, no? I a més, doncs també m'he treballat a nivell d'autoacceptació, perquè, òbviament, persones amb cossos més prims, doncs també patim, no?, aquests missatges de rebuig cap a zones dels nostres cossos, eh? Vull dir, no només les persones amb més volum ho pateixen. Llavors, què passa? Doncs que vivim rodejats, com deia, de la cultura de la dieta. La cultura de la dieta la podríem definir o la definiria molt bé l'operació biquini, no? O sigui, el haver d'estar constantment canviant la nostra alimentació, estant a dieta, per aconseguir un cos que moltes vegades és irreal per a un o una mateix, no? Volem uns cossos que ens venen com a perfectes i que possiblement nosaltres no, o el nostre cos no pot estar d'aquella forma, no? Jo hi ha una cosa que sempre explico, Pili, m'ha de fer molt, ja saps que tens comparatives, hi ha una comparativa, jo soc morena, val? O sigui, tinc el cabell moreno, i sempre pregunto, jo puc ser rosa? Sí, puc ser rosa, puc tenir, no?, i puc ser rosa, però al final l'arrel com sortirà?
Fosca.
Sortirà morena, sí, sí. Fosca, no? Val, per tant, jo puc arribar a tenir un cos o un pes per sota del que el meu cos diria, no? O sigui, per sota de la meva complexió, possiblement sí a conseqüència o a expenses de la meva salut, però el meu cos sempre tendirà a tenir un volum perquè és el cos que és i contra això no hi podem fer res, no? Vull dir, és la nostra genètica. Ojo que amb això no vull dir que si tenim un problema d'obesitat derivat per uns mals hàbits, no vulguem canviar aquests hàbits, eh? Vull dir, no té res a veure això. O sigui, la secció d'avui no és més, no estan parlant sobre els hàbits alimentaris, sinó sobre l'acceptació del propi cos. Si nosaltres podem acceptar el nostre cos i voler canviar hàbits per estar amb més salut, però no té res a veure una cosa amb l'altra, no? O sigui, hem d'intentar ser feliços i poder, i que arribi l'estiu i que ens puguem ficar un biquini, un banyador, el que ens roti, tingui un pes o un altre, no? Una cosa és que jo em vulgui cuidar, però m'he de poder posar un banyador, un biquini i poder anar a la platja i sentir-me a gust amb mi mateixa. I això que és tan fàcil de dir-ho, i com dic, és tan fàcil de dir-ho des de la meva boca, és molt difícil d'interioritzar i s'ha de treballar. Perquè vivim, doncs això, la cultura de la dieta i entre una societat que ens castiga i ens jutge contínuament. I hem arribat a un punt en què aquest càstig aquest judici cap als nostres cossos el fem nosaltres mateixes també. Com a persones. És a dir, quan parlem de gordofòbia, no, que ara està de moda aquest concepte, que és la por a estar grassos o grasses, a vegades és individualitzada també, cap a un mateix. És a dir, rebutgem els cossos grans però el rebutgem cap a un mateix, una mateixa persona rebutge engreixar-se o pujar de pes. I clar, o sigui, és complicat, eh? No sé si m'explico bé.
T'expliques
una mica cap a on vull anar.
Meravellosament. Clar, aquí la complexitat està en assumir, no?, en estimar allò que tenim, suposo.
Exacte, però...
Allò que som. Sí.
Exacte, però és molt difícil tancar cicatrius que tenim des de tota la vida, des de que som petits o petites, sobretot les dones més. Hem rebut durant tota la vida missatges sobre les nostres coses i missatges negatius sobre les nostres coses. Llavors això, aquests missatges que semblen inofensius, que semblen de, ai, ara teniu la pell molt fina i no es pot dir res, no, és que sí fan mal, és que sí deixen cicatrius que una darrere l'altra poden fer molt mal amb aquesta persona i que hi hagi persones que aquest estiu no siguin capaces de posar-se un biquini encara que els encanti, no siguin capaces de poder disfrutar d'un dia de platja perquè no són capaces de poder anar a la platja i posar-se en biquini.
Uh-huh.
O sigui, imagineu aquests missatges que diem que tenim tan interioritzats com els micromasclismes al final, eh?
Uh-huh.
Els tenim tan interioritzats que els diem sense pensar, poden arribar a fer tan mal que condicionin una temporada de l'any amb una persona, no? Com pot ser l'estiu. I que a més, doncs, hem començat dient, avui parlem de l'operació biquini, no com a tal, però sí que ens condiciona que ara, que comença a fer bo, que recuperem la roba de l'any passat, que veiem que començarem a treure'n roba, que ens hem de començar a treure roba, moltes persones vulguin posar-se a dieta per aconseguir aquest cos que està normalitzat en la societat.
Allò que tu després anomenes com que hauríem de fer l'operació bufanda, no? O sigui, està ocupar-nos de nosaltres tot l'any, no només ara i no només per aquesta cosa del biquini, no?, i de treure's la roba. Però parlaves del volum, però també sobre el color de la nostra pell, si estem molt blanques, si no ho estem, si ens posem massa morenes, si és bo, si no, tota, o sobre els pèls, o sobre tantes mil coses del nostre cos, no?
Sí, la solució aquí és una que no és fàcil, però n'és una, que és que hem de deixar d'opinar sobre el cos de la resta de persones. Deixar d'opinar sobre el color, sobre el volum, sobre si hi ha una cicatriu, sobre... Primer, jo crec que entre nosaltres i les persones que ens estan escoltant ara mateix, crec que tenim espills a casa, tenim miralls, ens veiem dia a dia, ho sabem. No és necessari que li diguem a una persona si està prim o està grassa, si li han crescut els pits o no, si ara té més panxa o menys, si el seu color de pell és molt blanca perquè s'ha ficat unes faldilles i tenies, obvi, no m'han tocat el sol durant tot l'hivern i tinc la pell blanca, no estic blanca, tinc la pell blanca.
Clar.
No?
Uh-huh.
Doncs això se solucionaria doncs, deixant d'opinar sobre el cos de la resta de persones. Hi ha una norma que a mi m'agrada molt, sobretot treballar amb els adolescents, que és tot el que li diguis a una persona, si no ho pot canviar en 5 segons...
Sí, és que estava pensant en això, Naila.
Estàs pensant en això?
Sí, estava pensant en això. Explica-ho, perquè és molt xulo, molt interessant.
Doncs mira, si jo te trobo i veig que tens una cagada de pardal al cap, i tu no te l'has vist, i et diré, Pili, tens una cagada de colom al cap.
Sí, o t'ha quedat una mica d'enciam a la dent, no?
Exacte, o tens una pestanya, o mira, t'has embrutat la cara, no? T'has menjat un gelat de xocolata, imagina't, no? I tens la cara plena de xocolata. Doncs això ho pots canviar en 5 segons i li fas un favor a la persona, perquè aquesta persona, si porta això, no és vulguer, no? O sigui, no m'he vist, perquè si m'hagués vist que tinc la cara tacada, me l'hagués netejat. Per tant, gràcies, t'agraeixo que m'hagis dit això, que en 5 segons ho puc canviar. Però si jo em trobo una persona pel carrer i no m'agrada el seu tallat de cabell, és que en 5 segons no el podrà canviar. No és necessari haver-li de dir que no m'agrada el teu color de cabell o no m'agrada, no? O no m'agrada la roba que portes. És que aquesta persona no es podrà canviar. Imagineu-vos, no? Jo els dic això als adolescents perquè a vegades un adolescent arriba a classe i algú li fa un comentari sobre la seva roba. Imagineu-vos aquest adolescent, no?, durant tot el dia pensant què li passa a la meva roba, no me la puc canviar i no agrada, no? O sigui, me condicioné tot el dia. Però no només adolescents, eh? Vull dir, nosaltres com a adults també ens passa arribar a la feina que algú ens digui, ai, no et queden gens bé aquests pantalons. No me'ls puc canviar, no m'aportes res. Què m'estàs aportant? Què m'aporta el que m'estàs dient? No m'està aportant res positiu. Per tant, tot el que anem a dir a una persona que no pot canviar en 5 segons, no li aportarà res, deixem de dir-ho.
Uh-huh, d'acord. I si és en positiu, tu ets partidària que sí o que no?
Si és en positiu, què
sí,
vol dir això?
Per exemple, si el cabell realment queda bonic i tu veus i ho vols valorar. Ostres, quin cabell més bonic portes avui, no? Quin pentinat, això sí.
Sí,
en positiu,
podem dir
sí.
En positiu.
Sí. I respecte al pes... Parer... Sí, perquè a vegades veiem...
Parer...
Sí, perdona.
Sí. Bueno, que sóc del parer de no opinar si no em demanen opinió.
Ah,
és a dir, si algú me diu, he anat a la peluqueria, t'agrada el tallat que porto, li diré, ah, pues sí. Però no m'avançaré, probablement. Perquè no m'has demanat la teva opinió. I amb el pes, per exemple, Pili, no? Ara tinc alguns casos al meu voltant que al comentar això de l'opinió dels cossos, no? Pues casos de persones que han emmalaltit i han perdut molt pes, i, per exemple, no? Tenen una celiaquia o una malaltia de Crohn que han perdut molt pes i han rebut comentaris de «Bona dona, però mira, has perdut pes, no? I mira que bé».
Ui.
«Perdona, però m'estàs dient que mira que bé que tinc una malaltia, per què he perdut pes? O sigui, estàs buscant una part positiva. No és positiu perdre pes per una malaltia».
Clar. O sigui que...
Llavors...
Reservem-vos-ho. Si no ens ho demanen directament, i ja està. És un bon consell.
Ni per a... Exacte. És a dir, no opinar del cos d'una persona, tant si penso que ha augmentat de pes com si penso que l'ha baixat. O sigui, el que fem normalment la societat és felicitar les pèrdues de pes i no sabem per què hi ha hagut aquesta pèrdua de pes. És que no sabem quin és el motiu. I aquesta felicitació l'únic que fa és reforçar que un cos prim és un cos bonic, és un cos d'èxit i és un cos que causa felicitacions. I no ha de ser així. Felicitacions que vinguin per altres qüestions, no per la forma del nostre cos.
Tu ets nutricionista, experta en nutrició, però tens algun altre consell o algun altre punt de vista per mirar-nos a l'espill, al mirall, i dir, reforço la meva autoestima, tinc un cos, posaré un biquini, aniré a la piscina, aniré a la platja, aniré on me donarà la gana. Com ho fem? Hi ha alguna... Segur que hi ha tècniques, tu tens algun consell per nosaltres, per les persones que ara ens anirem traient roba i dius, ostres, vull reforçar aquesta autoestima meva?
La meva recomanació és que si no podeu, perquè ja us ho he dit, és molt fàcil fer-ho, però és molt difícil creure'ns-ho, és treballar-ho amb un professional, en aquest cas psicòleg o psicòloga, que ens pugui ajudar a acceptar el nostre cos. D'entrada, hi ha una cosa que sempre dic, però això no té cap base científica, però ja que em demanes un consell i me'l demanes, doncs te'l diré. Jo una cosa que sempre faig és que quan m'alço al matí em somric a l'estit. Me faig una rialla. Perquè que quan vas pel carrer i algú te fa una rialla tu li retornes? Doncs jo me la faig a mi mateixa.
Doncs escolta, és un molt bon consell que ens apliquem, fer-nos aquesta rialla a nosaltres mateixos i a la gent que ens envolta també. I això, i a l'operació biquini, tenir un cos, anar a la platja, no opinar, disfrutar, i s'ha acabat.
Si volem canviar hàbits, doncs els canviem, però que no sigui per posar-nos un biquini i anar a la platja, sinó que sigui perquè realment ho volem.
Naila Martínez, és sempre un plaer enorme parlar amb tu, de veritat, de tot cor. Et seguim a My Nutritionist, a Instagram, també a mynutritionist.es, al web, i vaja, i que t'esperem la setmana vinent. Gràcies per estar amb nosaltres un dia més.
Gràcies a vosaltres. Bona setmana.
Continguts en xarxa.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
I ara sí que anem a tancar ja la primera hora del Més Calent a l'Aigüera i ho fem un repàs escoltant què ens proposa avui Canal 10 Empordà. Si mirem la televisió de l'Escala, què podrem veure? Doncs el que ens explica la Maria Negra.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
El matí de dimarts l'hem obert com sempre amb el Next Matí, seguit de la revisió del Fet a Mida, el 10 Notícies i l'Esports 10. Com tots els dimarts, a 2:15 arriba la plaça Política, espai on diferents grups municipals donen la seva opinió envers diferents temes d'actualitat. Seguirem la programació amb la primera emissió del 10 Notícies, l'El Dia Migdia, El Parlem o el programa de xarxa Taló de Fons. A la franja de la tarda, com sempre, a 4:45, el magazín Fet a Mida, seguit del 10 Notícies, i tanca aquesta franja el programa Connecticut.cat. ja a la nit, a les 8 i també a 2:15, la Casa de la Vila. Aquesta setmana amb Robert Figueres, regidor de Serveis i Governació. Amb ell parlarem de la seguretat del municipi aquest estiu, de les noves normatives, del repintat dels carrers i molts altres temes. Tot seguit arriba el 10 Notícies, l'Aldia Comarques de Girona, la remissió de l'Espai i la Plaça i, com sempre, tanquem el dia amb la porteria i l'última emissió del 10 Notícies.